Fem ràdio pública. Fem cultura. Fem matí. Fem República Santboiana. La tertúlia del Consell de Sàvies i Savis.
Pràcticament 3/4 menys 5 minuts de 9 del matí i ens hi posem ràpidament amb la tertúlia dels divendres del nostre Consell de Sàvies i Savis. De fet, darrera tertúlia del gener.
Sí.
De divendres. Encara ens queden 3 dies per acabar d'esprémer aquest... aquest ja mig jubilat a gener. Henry Roig, molt bon dia, què tal estàs?
Molt bon dia, molt bé.
De fred no en tens? No fas
no,
cara de fred?
10 graus és una temperatura suau.
Sí, ja ho pots dir. Emilio Sande, molt bon dia, què tal estàs?
Bon dia, gent del Delta i gent del Baix. Pues la mar de bé, avui encantat de la vida, ja veureu.
Sí?
Sí.
Fantàstic, doncs ja ens prova a totes i a tots. Lluís Cruz, molt bon dia.
Bon dia.
Això, que és una mena d'hivern primaveral.
Sí, la veritat és que jo pensava que haguéssim estat tota la setmana com estàvem divendres passat amb pluja.
No.
Però...
malauradament...
No.
De moment haurem d'esperar. A veure com aniran les coses, perquè precisament l'altre dia un dels nostres meteoròlegs aquí a l'Espai de la Ciència...
Sí, el vaig escoltar.
Molt optimista no va ser, Emilio.
Jo diria que no, eh?
Gens ni mica.
No, però és que ara això sí, va ser molt didàctic.
Ah, no, sí, ell sí, el Carlos Lara, eh?
Sí.
I fa temps que els meteoròlegs no són gens optimistes amb el que ens espera.
No.
Però és que portem 3 anys ja amb aquesta sequera. Eh?
Home, perquè arribi un moment que el pobre i ja no l'aturen els ascensors i els autobusos per preguntar-li el temps que farà.
Ja, perquè ja se sap.
Però això és un clàssic dels meteoròlegs que diuen, és que estic tot el dia dient sí, senyora, plourà, no, senyora, no. Diu, i ja no m'aturen ni els ascensors.
Imagina't.
Ni els ascensors. Imagina't. Compte. Fora bromes, la cosa està delicada. Però vaja, pels més fidels al programa no caldria, però hi ha gent que s'incorpora, hi ha gent que encara no ho sap. Els divendres la tertúlia és la tertúlia més relaxada de la setmana. A més, i per mi té un valor afegit que sense fugir de l'actualitat, és una temàtica concreta la que toquem, però aquest valor afegit em vinc a referir que és precisament, doncs, que un servidor no sap de què anirà la tertúlia. I algú dirà, això és inversemblant, el conductor del programa no sap ni de què anirà. No, és que la gràcia és precisament aquesta.
Aquesta és la gràcia, esclar.
I sí que és veritat, doncs, que sovint porten convidades i convidats, i avui en porten una de convidada, ara la presentaran i ens explicaran, doncs, de què anirà la temàtica d'avui. Jo ja m'estic
delint
per saber de què parlarem.
Avui parlarem de trasplantaments i donacions.
Carai, molt bé.
I avui, permeteu que m'allargui una miqueta, només una miqueta a l'hora de la presentació, perquè la setmana passada teníem una convidada també molt potent i parlàvem d'addiccions, i una de les coses
sí,
que anem parlant, hem parlat d'heroïna.
Uh-huh.
I jo diria que avui tenim aquí a la tertúlia del divendres una heroïna. Tenim una heroïna.
Ah, carai!
I aquesta heroïna es diu Càtia Verger.
Molt bé.
Per què és una heroïna? Per mi, eh?
Sí?
Sí, per què és una heroïna?
A veure.
Perquè aquesta senyora... que tenim aquí a l'estudi, va fer, jo diria, un acte d'altruisme, i ja que parlem de trasplantaments i donacions, que per això la tenim aquí,
uh-huh,
i va donar a la seva neboda el 20% del seu fetge.
Uh-huh.
I ja no explicaré més, perquè això et toca a tu, Càtia. I ja, bueno, diguem que de formació és doctora, és neuropsicòloga, oi que sí? I això seria la seva vida professional. Però ens vindrà a parlar avui bàsicament d'ANINAT, amb TH, al final. I què vol dir? Això és l'acrònim d'Associació de Nens i Nenes amb Trasplantament Hepàtic.
Uh-huh.
Que està a la Rambla Catalunya 66, uh-huh, encara és així?
Sí.
És així? El telèfon, per qui vulgui prendre nota, ho diríem després més tard, és 639-428-501, i aquesta associació està fundada el 2015. Parla'ns una miqueta d'aquesta associació.
Bueno, bon dia, en primer lloc, i moltíssimes
gràcies. Molt bon dia,
gràcies.
Benvinguda, Càtia, a la República Santboiana.
Encantada d'estar aquí amb vosaltres i moltes gràcies per donar l'oportunitat de visibilitzar aquesta realitat, no?, del trasplantament hepàtic pediàtric, que sembla que... O sigui, una cosa rara, això, els nens els transplanten de fetge, la gent se pregunta de vegades, doncs sí, sí. I una mica per fer-ho breu, no? La meva història comença quan la meva neboda, l'Alexandra, neix, es queda molt poc temps, li detecten un problema hepàtic, concretament atrèsia de vies biliars. Per tant, les seves vies biliars no funcionaven, i després de fer-li una petita intervenció veuen que allò tampoc funciona, per tant ja la posen en una llista d'espera de trasplantament. Aleshores, el primer, en aquell moment, l'any, estan parlant de l'any 2014, en això, contempla la possibilitat de que pugui haver-hi un donant de viu. No va d'esperar a que arribi un fetge que s'ajusti a totes les característiques que ella necessitava. I sa mare se fa les proves i així, i no, en aquell moment no hi havia, no va coincidir, no? Aleshores jo, sobretot allà, el que veia era un patiment diari del pare i la mare, és a dir, els meus cunyats, no? I tenir un fill que saps que està molt malalt, molt malalta, i que no saps si sobreviurà o no.
La impotència,
era la impotència. Era com a dir, passen els dies i jo no sé si arribarà aquest òrgan a temps de salvar la vida de sa nena. Total, que bueno, ja vaig plantejar-me en el meu marit el fet de sa donant de viu, i bueno, ho vàrem oferir a sa família i així. Jo, en aquell moment, els meus fills tenien 9 i 11 anys. Suposo que d'alguna manera el fet de donar se pas endavant, no?, d'oferir jo se donant, venia per el fet de sa mare, no?
Clar,
jo pensava, dic, si algun dels meus fills necessitàs un òrgan, si estiguéssim en aquesta situació, jo esperaria que algú mos pogués donar un cop de mà, ni que sigui intentar-ho. Jo sé que podia sortir malament, però intentar-ho. I va ser per això que, bueno, vaig entrar en tot el procés d'avaluació. Totes les proves van sortir bé. En el final de tot el procés sempre has de passar per davant un jutge.
Un jutge,
amb una sèrie de professionals de l'hospital, de testimonis, perquè s'ha de certificar que tu no vas coaccionada, que no estàs rebent res a canvi. I bueno, la cosa va anar molt bé. La veritat és que va ser... No diré que va ser un procés fàcil, va ser un procés dur, perquè tot és complicat, i jo en aquell moment, entre els meus fills, que no en sabien res... La meva feina, que havia d'anar compaginant, i també no podria dir res fins que no tinguessin la certesa de que ho podria fer, varen ser, bueno, setmanes molt dures, però la satisfacció després de saber que amb aquella petita part meva podria, havia ja salvat en Alexandra, que és com se diu, la meva boda, que l'han trasplantat 10 mesos i actualment té 10 anys, i ara molt per juny en farà 11, que és meravellosa, és una nena superllesta. Aleshores, clar, allò t'omple de vida.
Una cosa, jo ara voldria dir-los a l'audiència una cosa, és que és una llàstima que no veiéssiu la cara ara, quan parlava d'això, d'Anna Càtia.
Sí. Dir,
se li està il·luminant la cara quan parla de la seva neboda i de tot aquest procés.
Clar, s'entén.
És que, és clar, es capia la fibra ser una altra filla, perquè... A veure, jo els meus fills, d'alguna manera, varen decidir tenir-los, no? Allò que dius, bueno, anava a tenir un fill, varen tenir un fill, varen tenir una filla. Però salvar una persona, això és un privilegi que m'ha oferit sa vida. És a dir, jo quan treballava a una multinacional farmacèutica, me varen fer una petita entrevista també, i varen posar un titular que m'encanta repetir. Varen posar en anglès, però bueno, el traduiré, que deien... Salvar una vida i canviar otra, o salvar una vida i canviar-ne una altra. Sí, clar. Sí, d'acord. Jo vaig poder salvar la meva neboda, però ella com que em va rescatar, també, no? De la voràgine, del dia a dia, de treballar moltes hores,
de només mirar-nos al malic a vegades, no?
I de poder fer una aturada i dir, ups, hi ha altres prioritats, certament. I per això va ser que després d'un temps de baixa, evidentment, perquè necessita recuperar-te, perquè és molt dur, això, després del cos, li dones una bona pallissa. Vàrem fundar amb altres tres amigues Aninat, per ajudar altres famílies basant-nos en la nostra experiència.
Clar.
Molt bé.
Perquè havien detectat necessitats vàries, no? I vam pensar que donar suport a les famílies ajudaria molt, veient els nostres nens com creixien, com feien extraescolars, com duien una vida normal, no? Després d'haver passat per un procés tan dur.
Jo, Katia, pensava, perdona, jo pensava que ara quan t'escoltava pensava, esclar, una experiència així t'obliga primer de tot a una reflexió molt bèstia, no t'havies fet mai, i jo pensava, i segurament és com si se t'aturés el món durant tot aquest temps i tot ho concentres amb el tema que tens davant, que és prendre aquesta decisió i saber doncs, les conseqüències i tot plegat. Oi?
Exacte, exactament. Allà, sí, a veure, jo també sabia que hi podria haver conseqüències, no? De la meva acció.
Clar.
Bueno, podria quedar amb alguna seqüela, fins i tot me podia morir.
També,
però, a veure, jo tenia molta confiança en l'equip mèdic de Vall d'Hebron. És de lo millor que hi ha en el món. Vull dir, i malgrat la cirurgiana que me va intervenir a mi, a la que aprecio moltíssim, tu sabes les conseqüències, tu ets una persona sana, que te posaràs en risc.
Sí,
ja ho sé, però jo confio en vosaltres, saps?
Clar.
Per tant, tira.
Déu-n'hi-do. Lluís, disculpa, que anaves a dir...
Precisament anava una mica la meva pregunta amb això, amb els perills per al donant, que n'hem de ser conscients de que cada vegada que entres en un quiròfan, pel motiu que sigui, doncs hi ha una sèrie de riscos associats.
Sí.
O sigui que la confiança en l'equip mèdic i la voluntat de fer-ho ha de ser molt gran, molt gran.
Sí. A veure, jo crec que també la meva confiança se basava en la meva experiència professional, diguéssim,
clar,
on treballar en el món de la salut, també de veure el funcionament dels equips i després en concret dels equips de trasplantament i de saber el potencial que tenen en el nostre país. I clar, no me feia por, però sabia que hi havia riscos, evidentment.
Jo et volia preguntar, Vall d'Hebron, per el que he anat llegint, és un dels centres hospitalaris que té un índex més alt de el més alt de supervivència de trasplantaments, no? Pediàtrics, sobretot, no? I en clar, he vist que també han reduït amb 75 dies el que és llistes d'espera per ser receptor d'un òrgan, no?
Sí. Bueno, de fet, nosaltres, trasplantament, hepàtic pediàtric, no tenim gent esperant ara. Perquè ara fa uns anys que varen poder incorporar un cirurgià que va dur una tècnica que se diu split, a partir de la qual d'un fetge en poden treure dos. I d'aquesta manera poden trasplantar a dues persones, a dos nens o dos adults, i així, claro. I això ha fet que les llistes d'espera també se reduïssin. De manera que, clar, estem encantats. Abans, el problema que varen tenir nosaltres, que varen haver de tirar de donant de viu, tant en el meu cas com altres, tenim més casos dins aninat que són mamàs i papàs donants de viu dels seus fills. Això ja quasi no passa ara. Ja no cal quasi fer donació en viu.
És una sort.
Que és una sort, també, és veritat, perquè, clar, així,
perquè, clar,
evitant riscos.
Sí. Val. I acabat, també vaig llegir que el primer centre on es va fer un trasplantament hepàtic pediàtric va ser l'any 1985 a la Vall d'Hebron.
El doctor Margarit, sí, va ser.
Amb tot l'estat espanyol,
Sí.
Capdavanters.
No, Vall d'Hebron té, és això, en números avui en dia, és que més, de fet, en tot el que tu deies, és que ha trasplantat més l'any 2023, i clar, estàvem superorgullosos d'estar en el millor centre.
Clar,
de fet, de trasplantament hepàtic pediàtric, a l'estat espanyol, se'n fa a Vall d'Hebron i a la Paz de Madrid. No sé si és també el 12 d'octubre, en col·laboració amb la Paz, i després una miqueta a Còrdoba i una miqueta a València. Però els dos grans pilars del trasplantament de fetge, com que és un trasplantament superespecialitzat, no se té a molts llocs.
Capdavanters arreu del món, vull dir que no és poca cosa.
Quan parlem de Vall d'Hebron, no parlem només de trasplantaments de nens de Catalunya. Tenim nens de Canàries, de Balears, del País Basc, de Galícia, o sigui que mos venen de tot arreu. I nosaltres, com a associació, donant suport a totes aquestes famílies que ens venen a l'hospital.
No, no, centres de referència, sense cap mena de dubte.
Jo tinc dades, ara que
parlem. És l'home de les dades. Deixa anar les dades perquè això és interessant.
Bueno, la font, sempre m'agrada dir quina és la font. La font és el GenCat i és el Departament de Salut. Aquestes dades estan actualitzades, són només fins al 2022, perquè el 2023 encara no les han publicat. Les deuen tenir, però no les han publicat. I en quant a donants, vull dir, hi havia d'orgues, perdó, en de cadàvers són 357, van ser donants de persones que hi havien mort, i 178 donants vius, vull dir, un total de 533. I allò que deies tu, que d'un orga o d'una persona se'n poden fer diversos trasplantaments, és que d'aquests 535 donants s'han fet 1.346 trasplantaments. I això vol dir que és un 27% més que l'any passat. S'ha reduït la llista d'espera amb un 2,3%, i en aquest, bueno, en aquell moment de les dades hi havien esperant en tots els òrgans diferents, no tan sols hepàtics, sinó 1.181 persones esperant. I en quant als trasplantaments de fetge, el 2022 es van fer un 30,1% més, van passar de 156 a 203, i un 52,5% de 40 a 61 de trasplantaments pediàtrics. Fins aquí aquestes ja en tinc més, eh?
Sí. Molt bé.
Has fet molt bé els deures.
I tant.
No, certament podem estar molt contents, molt orgullosos, perquè tenim un sistema que funciona molt bé i de cada vegada, bueno, queda evidenciat cada any amb aquests informes que som un país de referència en quant a donació i trasplantament.
I trasplantaments, no?
Clar, tenim 47 donants per milió d'habitants. Som els primers a nivell mundial.
Correcte, sí,
seguits
sí.
per Estats Units.
Sí, tant i tant.
Vull dir que això... I així i tot, encara hi ha negatives de les famílies, que aquí m'agradaria també una mica animar a tothom a que se'n fes donar, no de viu, evidentment, això només si t'ho trobes,
clar,
perquè a mi...
Clar.
Però un cop morim, què hem de fer en els òrgans si serveixen? Aleshores, aquí lo important és saber fer el document de voluntats anticipades, que poden trobar la meva salut, o si no, dir-ho a la família. Però així tot, la família, quan ets a darrere, que pren la decisió, els hi ha de quedar molt clar. Ja entenem que en els moments en què se t'ha mort un familiar proper, no estàs per pensar vull donar els seus òrgans o no, però han de pensar-hi. Han de pensar-hi perquè pots salvar vides, moltes vides, i pots donar tots els òrgans, i pots donar pell, i pots donar
còrnia.
Vull dir, és important, no? Tenir-ho molt present, que les famílies tinguin interioritzat el que volia el seu familiar en aquell moment.
Hi ha una dada, perdona, que és que com que van sortint els temes i jo
tu
tinc algunes dades... Tinc una dada que considero que és força interessant. La dada és la negativa a la donació. I tan sols és un 17,8%. Ha baixat
17,8% negativa, negativa, com a negativa, gent que no ho volen, que no volen donar.
Vol dir que hi ha un 83% que
sí. Sí, i tant.
I abans era un 23. O sigui, vol dir que cada vegada hi ha menys gent, o sigui, s'està conscienciant més la gent pel tema aquest de la donació, ja una vegada mort.
Sí, exacte. Però clar, aquesta negativa ve de les famílies. Però s'ha de dir que els coordinadors de trasplantament dels hospitals fan una feina brillant. Acompanyant en aquestes famílies en el moment en què
molt delicat, és un moment...
I han de tenir aquella sensibilitat, no? A l'hora d'explicar molt bé la situació i dir, mira, tu has perdut una persona molt estimada, però pensa que em pots salvar una altra, no? Una altra o unes altres.
Home, és una manera de deixar la llavor també, aquí en aquest planeta, no? Una mena de llavor, doncs, que ajuda doncs, amb una altra, o digue-li.
Sí.
Clar, evidentment.
Tenim alguna dada sobre el promig de temps que hi ha entre que hi ha un diagnòstic i que es fa el trasplantament? Quant de temps passa? Perquè a mi m'agradaria també que després parléssim bastant de lo que feu a Ninat. Perquè jo crec que des del moment que hi ha un diagnòstic, el moment que hi ha un trasplantament, això és com un via crucis que passen les famílies i que hi ha molta feina a fer i que moltes vegades quan et passa per primera vegada i no tens cap mena d'experiència, i la majoria de casos és la situació, el fet de que puguis tenir una miqueta d'ajuda, que et vagin explicant, i et podrà passar això, mm-hmm. i això, i aquí, i quan et passi això, vine'ns a veure perquè et podrem ajudar per aquí, per allà. Jo crec que això és molt important.
Sí, no, mira, el tema està en que des del moment en què diagnostiquen en els nens una malaltia hepàtica, a lo millor se plantegen el trasplantament en algun moment, però igual no és necessari encara. Se va seguint el cas, se va posant tractament farmacològic i se va esperant. Després, quan entren en llista d'espera, actualment el que deien, gràcies a que tenim aquesta tècnica d'esprit i tal, els temps són relativament ràpids. Tot depèn també de la gravetat i urgència.
Sí, perquè això ja ho he vist, no? Hi ha tres graus.
Exacte. És a dir, si el nen està molt greu, no mos passarà com fa anys, ara. O sigui, el temps d'espera
és una urgència zero, no?
Exactament.
Per tant, vol dir...
És una urgència zero i en aquests casos, clar, el que tu deies, no? Aquesta espera de les famílies, l'altre dia una altra voluntària de Nina també va estar explicant això, precisament a la ràdio, que, clar, aquella trucada que te fan, no? Quan estàs esperant...
La trucada que et dona llum, no?
Clar.
Escolta'm una cosa, perdona'm, a Càtia, anem cap als informatius, que no tenim temps per res, i després hi tornarem i ens acabes d'explicar, perquè és molt interessant tot el que estem parlant avui, transplantaments i donacions, i a banda l'experiència, no?, que és el passar per ser donador, donadora, en viu, de tot plegat. Amb un 3 i no res, i tornem. Fins ara.